Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Aposta per la construcció d'unes noves urgències. Des de la corporació consideren que la creació de dues noves plantes amb 72 llits no són suficients per assumir les necessitats d'aquest servei. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'anunci l'ha fet avui el director executiu de la corporació, el doctor Joan Martí, durant el programa especial del matí a l'hospital.
Tenim un problema real, que és el de l'estructura física de les urgències, que dona una dificultat claríssima en aquest sentit. Hi ha un projecte de futur molt potent, a banda de l'edificació de les dues plantes, que després en tot cas en parlarem, no? Però hi ha un projecte de futur que és construir unes noves urgències que tindria, llavors anirien a doblar-se gairebé els metres quadrats que actualment ja.
El projecte encara no té calendari, però els responsables del servei d'urgències apunten al 2025 com a data probable per tenir el nou espai construït.
Unitat pel Canvi mostra satisfacció pel grau de compliment del pla de mandat, que xifren en el 70%.
Des de la formació liderada per Joan Berlanga han comptabilitzat una cinquantena d'accions destacades dins de l'executiu quadripartit, entre les quals hi ha les mesures per acabar amb la corrupció i tancar l'etapa Bustos.
En esports, la Cap d'Any Reis, substituta de la nostra, ja té mig miler d'inscrits.
La cursa de Cap d'Any de Sabadell arriba sense canvis destacats, apostant per mantenir el recorregut amb sortida i arribada a la plaça de la Creu Alta. No obstant això, el pressupost ha crescut un 33%, increment que ha permès crear una fira del corredor a la pista coberta.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han pujat respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs continuem parlant d'aquests sistemes frontals que ens aniran creuant al llarg dels propers dies. De moment, per aquesta propera nit i matinada ens creurà el primer i comportarà algunes febles precipitacions a les comarques de Ponent, al voltant d'entre 1 i 5 litres aproximadament. Malgrat això, cap al final de la matinada, primera hora del matí, no descartem que aquest sistema frontal també arribi a deixar 4 gotes mal comptades en altres indrets del territori. Però serà, insistint, sobretot a Ponent, on esperem les precipitacions doncs una miqueta més abundants. De cara a demà, el resta de demà dimecres, aquest sistema frontal marxarà al llarg del matí, per tant a la tarda esperem, o creiem més aviat, doncs que els núvols seran més aviat poc abundants. Demà les temperatures seran similars a les d'avui o una miqueta més altes, segurament doncs degut o a causa de la presència dels núvols, però tot i així es poden doncs donar algunes glaçades matinals. En canvi, al centre del dia les temperatures seran relativament agradables. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze, on trobem 4 quilòmetres, i a Montcada 6 quilòmetres de cua, en els dos casos en sentit sud, en sentit Barcelona. A la B30 problemes a Barberà en sentit sud per enllaçar amb la C58, i a Cerdanyola 4 quilòmetres de retencions, en aquest cas en sentit nord, també per enllaçar amb l'autopista del Vallès. A la P7, 5 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. I si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits, i també trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Les urgències del Taulí podrien traslladar-se a un nou edifici a partir del 2025. La Corporació Sanitària busca recursos per fer realitat un projecte que permetria doblar l'espai que ocupa el servei en l'actualitat. El director executiu del Parc Taulí, el doctor Joan Martí, ha fet l'anunci durant l'especial al matí, que s'ha fet avui des del vestíbul de l'hospital.
Tenim un problema real, que és el de l'estructura física de les urgències, que dona una dificultat claríssima en aquest sentit. Hi ha un projecte de futur molt potent, a banda de l'edificació de les dues plantes, que després en tot cas en parlarem, no? Però hi ha un projecte de futur que és construir unes noves urgències que tindria, llavors anirien a doblar-se gairebé els metres quadrats que actualment ja...
El doctor Martí no ha concretat el calendari per la construcció del nou edifici.
En canvi, sí que ho ha fet el director del servei, Gilberto Alonso, que ha posat sobre la taula la possibilitat de tenir el nou equipament el 2025. Alonso ho ha detallat com seria.
Consistiria en un edifici al costat d'aquí, per dir-ho d'alguna manera, un nou edifici que li diem edifici tècnic, on anirien les urgències, la UCI i els nous quiròfans. Seria, per dir-ho d'alguna manera, treure tot lo més crític de l'edifici aquest central i fer-ho de nou, amb més espai, més nou, amb més tecnologia, i mirant això, per dir-ho d'alguna manera, el segon terç del segle XXI, no?
Mentre les noves instal·lacions no arriben, el Centre Sanitari Sabadellenc, amb una població de referència superior a les 400.000 persones, preveu altres actuacions per descongestionar les urgències. La de més envergadura és la construcció de dues plantes a sobre del mòdul actual, on s'habilitaran 72 llits per pacients de curta estada. El director executiu del Taulí, Joan Martí, explica en quina fase es troba el projecte, que hauria de posar-se en marxa a l'estiu del 2020.
Ja està el concurs en marxa per fer les cates, o sigui, el que són els reforços estructurals, que això estarà fet abans del mes de març, i en principi, bueno, ja tenim llançat la convocatòria de l'oferta pública, per dir-ho manera, de concurs públic, perquè es presentin les empreses. Està a prop de, properament s'acabarà el plaç, adjudicarem la nova empresa, i si no passa res, al mes de març, al llarg del mes de març, jo crec que es podran reiniciar les obres.
El servei d'urgències del Taulí ha registrat aquest dilluns un pic de 460 persones ateses, una pressió assistencial que es manté així durant els mesos d'hivern a conseqüència de la incidència de la grip. No obstant això, segons el doctor Martí, la majoria dels casos que estan arribant aquests dies són els de nens amb afeccions víriques respiratòries com la bronquitis.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Mercapunt, el projecte del mercat dels Marinals per donar resposta a la precarietat alimentària, ha ajudat a trobar feina una trentena d'usuaris. Concretament, 4 de la 60 de persones que han rebut acompanyament i formació ocupacional han trobat feina estable i han pogut abandonar el circuit. 4 usuaris més estan treballant amb contracte temporal i 25 han trobat feines esporàdiques durant aquest any. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Segons el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, aquestes són xifres modestes, però suposen un pas endavant per a les famílies i els canvis com la seva situació es cronificava.
M'agradaria tenir xifres molt més potents, això és evident. Però tot això que estem veient és moltíssim més que zero. I això ho hem fet a partir de la intervenció, a partir d'una acció proactiva. I això és el que jo destaco. L'administració, amb el tercer sector, actua proactivament perquè aquestes famílies puguin trobar, de nou, mecanismes que les permeten conquerir autonomia i llibertat per poder escollir una cosa tan bàsica que ningú de nosaltres, de fet, se pregunta tots els dies, que només nos preguntem, quan a la meva dona jo me pregunto, bueno, què mengem avui, no? Però hem d'anar a escollir. Hi ha gent que no té aquesta possibilitat.
En paral·lel al Mercapunt, el nombre de famílies ateses pel rebost solidari ha baixat en un centenar en l'últim any i en mig miler des del 2015. El president de l'entitat, Santiago Fuentemilla, atribueix aquesta tendència a la recuperació de l'economia i assenyala que és moment de començar a replantejar el funcionament del rebost. Considera que s'ha de diferenciar entre famílies que poden superar la situació i les que no. De moment, però, el model del rebost solidari es manté i, de fet, durant aquestes dates de Nadal ampliarà els seus lots alimentaris amb productes com torrons o formatge per enriquir els àpats de les festes.
Un grup de veïns i veïnes de Sabadell ha creat la Madraceta, la primera escola popular del sud de la ciutat. En aquest espai s'oferiran a partir de finals de gener cursos de llengües com anglès o àrab, però també llenguatge de signes en català. Els organitzadors es mostren molt sorpresos amb la bona rebuda que està tenint el projecte, que ja compta amb més de 30 alumnes.
Sabadell compta amb un nou centre educatiu, l'escola La Madraceta. Un conjunt de veïns del barri han decidit crear aquest projecte autogestionat i sense ànim de lucre, amb l'objectiu d'oferir cursos de llengües com el català o l'àrab per a tots aquells veïns que ho necessitin però que per falta de temps o de recursos no es poden permetre anar a una escola oficial d'idiomes. Alan Contreras, un dels impulsors del projecte, explica com han triat quines llengües s'impartiran.
Una part per les necessitats que encontrábamos en los barrios de Sabadell y otra parte pues por la voluntariedad, ¿no?, de la gente. Entre las lenguas se encuentra catalán y castellano dirigido para personas recién llegadas, pero también te encuentras el árabe, ¿no?, que también es una lengua pues para realizar lazos con la comunidad árabe, pero luego también te encuentras talleres de interconversión entre lenguas románicas, portugués, y pues un poco para unificar, ¿no?, toda la diversidad que se vive en Sabadell.
Els cursos s'impartiran a l'Obrera i els pocs diners que costen les classes s'utilitzaran per la compra de material. Totes aquelles persones que es vulguin inscriure tenen temps fins al 31 de desembre i ho poden fer a través de les xarxes socials de l'Obrera.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
En política, Unitat pel Canvi ha fet balanç dels 3 anys que porta el govern quadripartit i ha posat deures a les altres forces municipals. Elena Hinojo, regidora de Transparència.
Contra la corrupció no és el mateix que governin partits nets i amb mecanismes d'ètica política que partits esquitxats de corrupció i sense propostes en aquest àmbit. En aquest sentit, demanem a la candidata Farrés i al PSC un clar desmarcament de l'etapa anterior si volen normalitzar políticament la seva situació. El seu silenci sobre la condemna de la setmana passada ens sembla bastant preocupant i per això doncs fem aquesta reflexió al PSC. Si la vol recollir, doncs estarem encantats.
A part d'això, han enumerat les principals accions que han dut a terme, ha afirmat que han complert el 70% del pla de mandat que havien promès.
El portaveu del govern i líder de la formació morada, Joan Berlanga, ha explicat que han estat treballant de manera discreta, sense fer escarafalls, però centrats en els serveis públics. En aquest sentit, ha enumerat algunes de les principals mesures que han impulsat des de les seves regidories.
Aquí mateix, el regidor Vidal doncs, porta moltes disputes amb els serveis funeraris perquè no augmenti el preu del cementiri de Sabadell, o jo mateix amb la companyia d'aigües, o l'estratègia econòmica territorial del Vallès que està portant l'Eduard, o l'acusació particular del cas Mercuri, en la qual els índexs de transparència que està tenint Sabadell en aquests moments amb alguns referents ens estan demanant altres ciutats, o les polítiques d'equitat i d'extensió del teatre, de la coral, de la formació musical, no? Per tant, molt, molt satisfets d'haver estat capaços de sumar per ser una candidatura clau en aquest mandat.
D'altra banda, el regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro, ha presentat els reptes de futur en 6 eixos: la neteja de la ciutat, la Ronda Nord, l'àrea Vallès, la caserna, definir els usos dels nous equipaments que ha adquirit el consistori i un pla estratègic pel Ripoll, unes mesures que Berlanga espera dur a terme en un nou govern d'esquerres a partir de maig de 2019.
I no deixem de parlar del Ripoll perquè l'Ajuntament de Sabadell destinarà més diners a netejar el rodal i l'entorn del riu. El nou contracte signat amb la cooperativa Cipo amplia el pressupost un 42% respecte a l'anterior, superant el 1.150.000 euros des d'ara i fins al 2020. Amb aquest increment es podrà incorporar un nou equip de treball en aquesta zona natural de la ciutat.
Fins ara hi havia 4 dotacions dedicades a la neteja del rodal i del Ripoll, formades per un oficial i 2 operaris. L'ampliació del contracte permetrà ampliar-les fins a 5. El tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, apunta que serviran per reforçar els punts negres d'aquest espai natural.
Un d'aquests reforços doncs, va a les àrees de pícnic, ens permetrà també temes d'arbres, caiguts, ens permetrà temes de camins. Sí, hi haurà una millora progressiva en temes de manteniment del rodal.
Tot i això, el regidor assegura que, en general, els sabadellencs es comporten d'una forma cívica al rodal i a l'entorn del Ripoll. En l'últim any, els efectius de la neteja del rodal han retirat més de 1.000 metres cúbics de residus, una xifra que es manté estable respecte als anys anteriors.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La lluita de les milícies Peixmerga contra l'Estat Islàmic al Kurdistà iraquià protagonitza la primera exposició de la fotoperiodista sabadellenca Victòria Rovira. En aquesta mostra, Rovira explora el dia a dia de tots els habitants d'una regió de l'Iraq que lluita per evitar que el grup terrorista conquereixi el seu territori.
Victòria Rovira va visitar el camp de refugiats de Dunkirk a França l'any 2016. Allà va conèixer migrants que provenien del Kurdistà a l'Iraq i gràcies a ells va poder conèixer aquesta lluita entre les milícies i l'Estat Islàmic. Va quedar tan impressionada per aquesta realitat que va decidir embarcar-se en un viatge al cor del Pròxim Orient. Rovira explica que un cop allà va haver de teixir relacions amb diplomàtics i policia i per aquesta raó un viatge que havia de durar un mes i mig en va acabar durant 6.
Abans d'anar cap allà doncs vaig establir un contacte amb una persona important, una persona política, i quan ja tens el primer contacte doncs vas fent xarxa, no? I ja està, llavors a partir d'aquí doncs tens contacte amb el servei d'intel·ligència, amb la policia, amb els partits polítics, amb periodistes. És una mica pues, l'inici de tot, no? Llavors ja et va sortint poc a poc tot l'entramat i tota la història per anar podent accedir als diferents llocs que són complicats, no?, d'alguna manera.
L'exposició s'ha inaugurat avui a l'Espai Cultura Fundació 1859, on s'hi estarà fins al mes de febrer, i aleshores començarà una ruta itinerant de 5 anys per altres poblacions de l'Estat espanyol.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. La companyia teatral El Galliner es retroba dalt de l'escenari després de 4 anys. Marc Rius, Òscar Castellví i Albert González, acompanyats en aquesta ocasió de Montse Folgado, han aconseguit quadrar les agendes per portar durant 7 nits de desembre l'obra La nit just abans de Nadal, a l'Espai Àgora.
Es tracta d'una comèdia 100% nadalenca escrita per Anthony Nelson, que va atraure tots els integrants de la formació sabadellenca, com explica un dels seus membres, Albert González.
Coneixíem l'autor, jo havia fet un text de l'Anthony Nelson a la faràndula, que era Mentiders, i bueno, sabíem que tenia comèdies, i bueno, ho vam llegir, ens va agradar la història. Passa la nit de Nadal, no puc explicar gaire l'argument perquè si no desvetllaria una de les sorpreses de l'obra, però un personatge misteriós arriba a una botiga d'aquestes de Bazar Oriental i a partir d'allà passen totes coses estranyes.
Un muntatge que servirà per celebrar els 15 anys de la companyia, fundada per González, Marc Rius i Òscar Castellví, ells dos també en aquesta producció, i Xavi Salabert. De moment es podrà veure els divendres, dissabtes i diumenges d'aquesta setmana i la que ve, així com el dia 30 de desembre, 9:45 de la nit. Té un preu de 15 euros amb consumició inclosa i es poden reservar entrades per WhatsApp i SMS.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions el Pare Noel, el Tió i els Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Em passa. Ja no em trobo tan còmode al teu costat. I ja ni tan sols fem la migdiada junts.
Adéu, sofà de 3 places. Hola, oficina d'ING. Arriba a Sabadell una nova forma de fer-te sentir com a casa. T'esperem al carrer Pi Margall 1012.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus de Madeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Taxi Sabadell. Paga còmodament el teu servei de taxi amb targeta de crèdit sense import mínim. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de la detenció de Bernardo Montoya com a sospitós principal de l'assassinat de Laura Luelmo.
Els agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest veí de la víctima, qui és germà bessó del qui es pensava que era l'autor del crim. El detingut podria ser reincident, ja que té diverses condemnes, una d'elles per haver mort una dona. Montoya està pendent de declarar davant el jutge que ha decretat el secret de sumari.
La Generalitat impulsarà beques menjador que cobriran el 80% del cost del servei de cara al curs que ve.
Ho ha anunciat avui el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, per tal d'ajudar les famílies que, per la seva situació, no poden assumir el 50% del servei que ara no financia l'executiu. Les noves beques seran una realitat encara que no s'aprovin els pressupostos del 2019.
Detingut un home de Manresa per presumpte homicidi per no tenir cura de la dona.
La dona de 53 anys patia obesitat mòrbida i la van trobar amb ferides al cos perquè no es movia del sofà. Les investigacions dels Mossos d'Esquadra apunten al marit de 63 anys que no s'hauria ocupat de la seva dona. La víctima va ingressar a l'hospital divendres i va morir hores després.
El Consell de Ministres donarà llum verda aquest divendres a la pujada salarial del 2,25% dels funcionaris pel 2019.
Un augment que s'aplicarà a partir del pròxim 1 de gener. L'executiu de Pedro Sánchez ho farà a través d'un reial decret, tal com demanaven els sindicats de la funció pública, que no volien condicionar la pujada dels seus sous amb l'aprovació dels pressupostos generals de 2019.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ho dèiem en titulars, la Cap d'Any Reis segueix escalfant motors de cara a la seva primera edició amb aquesta nova denominació. La cursa del 31 de desembre agafa el relleu de la nostra sense canvis substancials ni pel que fa al ritme d'inscrits, per sobre del mig miler, ni pel que fa al recorregut. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La distància continuarà sent de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça de la Creu Alta i amb pas pel centre de Sabadell. El pressupost s'ha augmentat en un 33% respecte a la nostra de l'any passat i això ha afavorit, per exemple, la creació d'una fira del corredor a la pista coberta. Aleix Muñío és el director de la Cap d'Any Reis i presentador del programa 13 d'aquesta casa.
A plaça Creu Alta, a part de tenir el dijoque i l'speaker, com sempre, tindrem també música en directe. Tindrem també canó de confeti, vull dir que en aquest sentit, clar, estem repercutint directament amb que el corredor, el fet de córrer 5 quilòmetres sigui una anècdota dins de tot el que és la festa de la Cap d'Any Reis.
L'altra gran novetat d'aquesta Cap d'Any Reis serà la incorporació d'un seguit de curses infantils prèvies al tret de sortida principal previst a les 5 de la tarda.
Ho dividim en tres sortides per equiparar-ho per nens de P3, P4 i P5, per nens de primer, segon i tercer, els de quart, cinquè i sisè. I llavors què passa? Doncs ells corren a partir de les 4 ja en les curses infantils i el que hem fet aquests, a part de tot el tema del balissatge de la cursa i destinar més recursos a fer tota la seguretat i el marcatge de la cursa infantil perquè pugui ser més segura i la puguin fer millor, a part també el que hem fet és això, potenciar la inscripció dels centres escolars, doncs amb l'escola que més nens apunti doncs li tindrà un val per amb material escolar.
Les inscripcions tenen un preu de 12 euros i romandran obertes fins la mitjanit del 28 de desembre.
El dia de descans del Centre d'Esport Sabadell ha cedit tot el protagonisme a la Junta General d'Accionistes, que demà se celebrarà a aquesta mateixa hora. En joc, una reducció de capital que pot ser decisiva per la viabilitat econòmica de l'entitat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb el club regularitzat al registre mercantil per primer cop des del 2002, el president del Sabadell, Esteve Calzada, plantejarà als accionistes arlequinats una operació acordió. Si s'aprova, el capital social es reduirà en un primer moment a poc menys de 400.000 euros. Després es plantejarà una emissió de 300.000 nous títols a 3 euros on tots els accionistes del club tindran dret preferencial. Calzada, amb el 39% de les accions del Sabadell, necessita el suport de l'11% que té la Fundació de l'Esport i alguns accionistes minoritaris. El principal entrebanc podria ser el 38% de Viacron, representat en l'anterior màxim mandatari de l'entitat, Antoni Reguant.
Aparquem el futbol, anem a la piscina perquè Catalina Corró tancarà aquest cap de setmana un 2018 que ha significat el millor any de la seva carrera esportiva. La nedadora del Club Natació Sabadell va confirmar aquesta progressió en el Mundial de Piscina Curta de la Xina que va acabar diumenge.
Amb només 23 anys, Corró ha passat de ser operada d'un tumor cerebral el 2017 a col·locar-se entre les millors del món a la prova dels 400 estils en aquest 2018. Sisena a l'Europeu de Piscina Llarga, medalla d'or en els Jocs Mediterranis i setena a Hangzhou, on de Truc disputava la seva primera final mundialista de la seva carrera.
Va ser difícil entrar a la final, ja pel matí vaig haver de cuidar molt els detalls i d'anar bastant ràpid. I ja, pues, el que tu dius, anar a la final contra japoneses, xines, i que saps que el nivell és molt més alt, pues, tensa molt més, però crec que vaig saber treure-hi la part positiva i vaig saber disfrutar-la molt.
Tot i aquesta destacada actuació de Corró al Mundial de Piscina Curta, a la mallorquina encara li queda una última cita abans de donar per finalitzat el 2018. A partir de divendres estarà present a Gijón amb la delegació del Club Natació Sabadell que disputarà la Copa de Clubs.
I el Natació Sabadell de Futbol Sala es va retrobar amb l'encert de cara a porteria en el seu duel directe contra la Barceloneta. Els de Diego Blanco estaven obligats a guanyar per no ficar-se de ple a la part baixa de la classificació i van acabar golejant per 11-5.
Amb 73 dianes, el club té el tercer millor atac de la Lliga, però les seves prestacions havien baixat en els últims partits, especialment fora de casa. Dani Castro, jugador sabadellenc, creu que el calendari dona ara una oportunitat de tornar a enganxar-se al tren de la zona alta.
Ens ho jugàvem tot, la veritat. Rival directe, estàvem a un punt del descens. Ens venen ara tres partits contra tres rivals directes de la zona baixa, que si traiem els tres partits, és una lliga molt competida, està tot molt igualat, guanyes tres partits i et poses a la part alta de la classificació, lluitant entre els 6-7 primers.
El club és ara novè amb 17 punts i aquesta jornada visitarà el Segorbe, que és penúltim. D'altra banda, l'Escola Pia no va tenir cap opció a la pista del líder imbatut, el Castelldefels, i va caure per 4-1. La falta de regularitat està penalitzant els escolapis en les darreres jornades, segons el jugador Jordi Torres.
No estem encadenant una sèrie de resultats positius, per dir-ho així, tampoc és per excusar-me ni molt menys, però per diversos motius penso que ens està costant trobar una estabilitat a l'equip i crec que això ho estem pagant amb els resultats, no? Tot i així, jo penso que a nivell de treball i a nivell d'esforç i ganes això no falla, no? Però sí que és cert que estem encadenant una mica una sèrie de resultats diversos, no? Llavors això és complicat si vols estar dalt, no?
La Pia és sisena i tancarà l'any a casa contra l'equip que està just per sota la classificació, el Canet.
I a la primera divisió femenina de futbol sala, el Femi Esport Amics del Pou Nou Escorial va tornar a perdre.
El conjunt de Fernando Castejón es va veure superat pel Móstoles al pavelló del Nord per 1-4. Un partit molt físic en el qual el tècnic local va trobar a faltar algunes peces.
Un partit molt físic y ellos les salió todo bien y nos pilló precisamente en un día donde teníamos tres bajas más y fuimos con lo justo y se intentó, la verdad que se intentó hasta donde pudimos, pero no se resistió a volver a entrar el balón adentro de la portería.
El poc encert de cara a porteria està sent un dels factors que estan frenant l'enlairament de l'equip. El Femisport seguirà una jornada més cué amb un sol punt. Aquest cap de setmana visitarà el rival, que se situa just per sobre la taula, el Guadalcacín.
A ritme de pallisses, el bàsquet Pia ha capgirat la seva mala dinàmica a Copa Catalunya. Fa dues setmanes els de Jaume Prat van guanyar Sitges per 68-92 i diumenge van repetir victòria a casa contra la Salle Reus per un contundent 93-50.
Si la jornada anterior els escolapis van anotar 10 triples amb una efectivitat del 50%, aquest cop en van ser 14 i amb un 48% d'encert. Jordi Gorina, amb un 5 de 5 en cistelles de 3 punts, reconeix que no són unes xifres habituals.
És sorprenent, realment, som els primers sorpresos, però bé, no és el que et dic, que al final la confiança hi és, sabem que tenim gent a l'equip que té bons percentatges i que les fica, i que per tant, si segueix tirant, al final els entenors tenen els seus resultats i ja no s'està dient. I això s'ha passat aquí a qualsevol altre equip, també.
El bàsquet Pia ha abandonat la cua de la classificació i s'ha situat en un grup de 5 equips, del 8è al 12è, amb 4 victòries i 7 derrotes. Els de Jaume Prat tornaran a la competició el 13 de gener, rebent al pavelló del carrer Garcilaso el nou cué de Copa Catalunya, el Sant Cugat.
I en bàsquet en cadira de rodes, el Global Bàsquet va tenir contra les cordes un dels grans de la primera divisió. El conjunt sabadellenc va caure per només 2 punts de diferència, 41-43, contra el colíder invicte de la primera divisió, el Servigés Burgos.
El Global va competir durant els 40 minuts contra un dels millors equips de la Lliga, però va deixar escapar la victòria penalitzat per un 7 de 20 en tirs lliures i per les pèrdues de pilota. Ara els Òscar Trigo són cinquens amb 2 triomfs i 3 derrotes i sense haver guanyat encara el pavelló del Nord. Trigo, però, fa un bon balanç dels resultats obtinguts fins ara.
Està sent una temporada com la que esperàvem, difícil. Ja des del principi, quan se m'ha preguntat sobre la Lliga en la que estem, soc sincer, em conec molt bé les lligues nacionals i estem en una Lliga molt complicada, molt complicada. Hem guanyat 2-3. És un bon resultat. Dintre del que és la classificació estem a mitja taula, que és el que, amb el que ara per ara podem lluitar, i sí que estem entrenant molt bé.
La pròxima cita serà ja a mitjans de gener, quan el Global s'enfrontarà a un UCAM Múrcia, que és un triomf per sobre a la taula.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 18 de desembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.